Flaqui, escolta'm, la pedrada és massa grossa, la meva, estic més preocupat de lo que hauria d'estar.
Ja ho tinc.
Insisteixo, eh?
Jo crec que comets una petita errada, sí, sí que bon dia
si
des de
Joan
Braga.
Si Joan García està bé, no cal patir, ara.
Sí, però és que jo crec que vius del record d'un Ter Stegen que ja no existeix. Sí, em sembla que Ter Stegen fa molt temps que no està en el seu nivell top. A mi em sembla que no és un porter ja de garanties com podria ser-ho fa uns anys. I després em fa tant de bo m'equivoqui, al Girona li surti molt bé la jugada, eh? Però vull dir que em fa l'efecte que el Barça, si tu poses a la balança tot el que has explicat de que permet a Ter Stegen sortir, tenir minuts i poder anar al Mundial, permet al Barça estalviar-se en una part encara que sigui petita de la fitxa, permet al Barça estalviar-se un possible conflicte al vestidor perquè Ter Stegen, si no juga, a mesura que s'avanci la convocatòria d'Alemanya, es anirà posant més neguitós i ja sabem que no és un bon suplent, si poses això en un lloc de la balança i el risc que assumeixes d'una possible lesió de Joan García, doncs jo crec que el Barça, sincerament, entenc que prioritzi que Ter Stegen marxi. Entenc que prioritzi això. Dit això, és un possible risc. Bueno, sí, és un possible risc, però insisteixo, no tens un Ter Stegen que a nivell millor porter del món, ni molt menys.
Ell
caldria veure en quin nivell
va
està.
Va rebre l'alta mèdica el dia 9 de desembre, 4 mesos i 10 dies després de ser operat. Ell, recordareu que a l'estiu va dir que estaria 3 mesos sense jugar, contradient el que explicaven els metges del Barça, que serien més de 4 mesos. Doncs 4 mesos i 10 dies després va rebre l'alta mèdica, un 9 de desembre. El dia 16 va jugar el seu primer i únic partit aquesta temporada amb el Barça. Va ser a Guadalajara, on el Barça va guanyar 0-2. No va encaixar cap gol, però és veritat que es notava la seva inactivitat. Nil Solà, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Sí, que molt bon dia.
Vas avançar tu la notícia, vas avançar els contactes, vas destapar, de fet, que hi havia una possibilitat real de que Ter Stegen acabés al Girona. Al final se certificarà, si tot va sobre lo previst, aquesta mateixa tarda, que és quan ell passa revisió mèdica allà.
Sí, està previst que passi la revisió metge aquesta tarda vespre. L'anunci serà oficial si dona temps a fer tots els papers, si està tot en ordre a la revisió metge. Com a molt tard es preveu que pugui ser demà dimecres. Echeverri el presentaran demà a la tarda, per tant, ja com a mínim la presentació de Marc-André Ter Stegen oficial hauria de ser dijous. Hem de tenir en compte també que el Girona anunciarà avui en tota la tarda, ja arribat a Girona, a Fran Beltrán, que passa revisió metge també a aquesta hora. Per tant, veurem si el club decideix solapar-los o no, si fa un avui a la tarda, un demà al matí. En tot cas, tot a punt, i el que es volia Mitchell, que Ter Stegen estigués a punt i preparat per com a mínim tenir l'opció de poder jugar el partit del dilluns, que recordem, el Girona no juga fins dilluns contra el Getafe, l'equip descansa fins avui i torna demà, i ja s'espera que Marc-André Ter Stegen pugui entrenar-se amb els que seran els seus nous companys. Per cert, sí que Marc-André Ter Stegen, que s'ha acomiadat aquest matí dels seus companys del Barça, visiblement emocionat a l'hora d'acomiadar-se abans de marxar cap a fer la revisió metge i que l'equip marxés cap a Praga.
M'agraden els periodistes que diuen les coses pel seu nom.
Hola, doctor Platan.
Com ho deia el Núñez, revisió metge. Com ho deia el Núñez. Clar que sí, home.
És veritat.
Els serveis metges, revisió metge.
Per cert, el senyor Lluís Flaquer, que porta unes quantes hores dient-me que acabaré demanant el retorn de Gazzaniga.
Ah, jo això no ho he dit. No exageris.
Jo confio al 100% en Marc-André Ter Stegen, eh? I crec que serà un porter que marcarà les diferències perquè el Girona acabi lluitant per entrar a Europa.
Perquè jugarà ja dilluns, eh? Si es compleixen els timings previstos, avui s'ha acomiadat de la plantilla, com està explicant Nil Solà, visiblement emocionat, Ter Stegen s'ha acomiadat dels seus companys al Barça. Si es compleixen els timings, Ter Stegen ja serà titular dilluns.
Jo crec que si demà pot entrenar amb l'equip i està en condicions, dilluns a Montilivi titular, i a molt tardar el cap de setmana a Oviedo, no fos que tinguéssim un problema com va passar amb Livakovic, és impossible. Jo crec que Ter Stegen dilluns jugarà.
Doncs aquesta és la informació, eh? No sé, Flaqui, potser el fet d'haver vist les imatges de Chesney a la foto oficial del Barça m'han fet saltar les alarmes.
Per què? Què passa amb Chesney a la foto oficial?
Ja l'has vist, la foto. No facis el tonto aquí en antena, perquè l'has vist, la foto, i saps perfectament la imatge que és.
D'envergadura.
És unes imatges on es veu, clar, fa un 95, no, però que es veu, vull dir, que és que se li marque, que es veu, vull dir, però que jo crec que ell no se n'amaga.
No.
O sigui, jo crec que a Chesney li dius ara que ha de jugar 10 partits seguits i et diu que no. Llavors, home, és un risc. Estic d'acord amb el que dius, de Ter Stegen, que potser vivim del record, que després de tantes operacions, de la poca continuïtat i tal, ja no és el que era. Però no sé, em sembla que Ter Stegen a dia d'avui encara és millor que Chesney.
Si tens un contratemps,
si tens un problema.
Sí, però...
I repeteixo, si t'estalvies tota la fitxa, bueno, pues mira, ho entenc. Però és que em sembla que no serà el cas. No serà el cas, perquè... Perdona, Nil, sabem quan li pagarà el Girona exactament a Ter Stegen?
La meva informació és que 500.000 euros.
500.000 euros de salari?
Sí, que és el que ja vam explicar, que tenia reservat pel sou de Livakovic, que eren 400.000, el Girona podia pujar una mica més, però per la meva informació no pot anar gaire més enllà d'aquest 500.000 euros.
O sigui, li estàs cedint Ter Stegen al Girona a canvi de res, perquè no pagarà per la sessió, no? El Girona, evidentment, no pagarà.
No, en principi no, clubs germans, Barça i Girona, germans. Jo crec que és un... Jo crec... No, en sèrio,
no, no, pagarà,
una...
no pagarà, no pagarà, li pagarà, pagarà 500.000 euros a Ter Stegen i és o A, Flaky, ell renuncia a pràcticament tot el seu salari, és veritat que és la meitat de temporada, perquè l'altra meitat ja ha estat amb el Barça, o B, el Barça li paga pràcticament tot el salari a ell.
És que, clar. Per això em fa pensar que els arguments del Barça, tenint en compte que no s'estalvia pràcticament res, són molt forts per beneir aquesta sortida. Més enllà de tenir un gest com el volen tenir amb un jugador que ha tingut una trajectòria i que ha tingut un pes i que ha estat capità i que se li vol respectar la seva decisió de poder jugar en aquest tram final de temporada per poder anar al Mundial com és el seu desig. Però insisteixo, si fos una gran pèrdua esportiva, tenint en compte que el guany econòmic és gairebé nul, jo crec que el Barça no obriria aquesta porta.
Bruno, què has rastrejat al mercat?
Stefan Ortega és el tercer porter del Manchester City, a mi m'agrada molt, internacional alemany precisament, 33 anys, em sembla força bon porter, és veritat que no tindria massa porteria, no té ritme de competició, no ha jugat res aquesta temporada, però em sembla un molt bon porter. La meva opció segurament seria Ian Meslier, porter del Leeds, és veritat que...
A vegades penso que ens vaciles.
No, aquest ha jugat amb té bona capacitat a la porteria i és internacional en categories inferiors amb França. Ha jugat al Leeds moltes temporades i és veritat que aquest any no està sent titular. Tots aquests jugadors acaben contracte, vull dir, al juny se'ls acaba un contracte, per tant, si els seus clubs volen treure algun profit d'ells, els haurien de traspassar ara. No és massa estil Barça, però a mi em sembla un molt bon porter David Soria, que acaba contracte amb el Getafe. David Soria, el porter del Getafe, que ha salvat l'equip de Bordalas en moltíssimes ocasions. I aquest és una mica més freak, però el porter del Bodo Glimt, que està fent una gran Champions, Nikita Haikin. Sí, ara escoltarem Luis Enrique, que té una teoria una mica rara sobre el top 8 de la Champions. Haikin acaba contracte i és un molt bon porter i el podria fitxar el Barça del Bodo Glimt.
I algun que no tingui equip? I estigui a l'atur, no, rotllo Chesney l'any passat.
Els que he que no tinguin equip, per mi no són porters ni Barça. És Cochen i el de l'IBF que ha dit abans el Jaume Marcet potser serien millors.
Ja, aquesta és la notícia del matí, la que us expliquem al Que t'hi jugues. Aquesta tarda Ter Stegen passarà revisió mèdica amb el Girona. La idea és que firmi la seva sessió. Veiem si al llarg del dia Flaky... També, Santi Ovalle, què tal, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Podem saber exactament quin és l'estalvi per al Barça de la fitxa de Ter Stegen. I recordem que Nil s'ha acomiadat dels seus companys del Barça, Ter Stegen, aquest matí, visiblement emocionat.
Sí, correcte, visiblement emocionat, i ja l'espera Mitchell per poder entrenar demà en el que serà el primer entrenament del Girona aquesta setmana.
Flaky, més enllà de l'absència de Ter Stegen a la convocatòria, ja esteu a Praga.
Sí.
Quin temps us ha rebut a Praga?
Doncs fa sol, però fa molt de fred. Ara mateix és un grau negatiu. A l'hora del partit o a l'hora d'entrenament aquesta tarda estarà una mica més avall. El termòmetre seran 4 graus negatius a l'hora que entrenarà el Barça. Hansi Flick ha canviat els plans. Darrerament ja el que feia l'entrenament previ a la desplaçament de Champions era fer-lo a la ciutat esportiva. Enguany a Praga decideixen fer-lo aquí a l'estadi per aclimatar-se una miqueta i comprovar com estarà la gespa també pel fred i que els jugadors comencin a notar que és la temperatura que es trobaran demà a l'hora del partit, doncs està previst que hi hagi una sensació tèrmica de menys 6 graus. De menys 6 graus, sensació tèrmica demà a l'hora del partit, per tant, molt de fred. I com deies, evidentment, l'absència de Ter Stegen és la principal novetat. També la de Ferran Torres, que finalment estarà uns 10 dies de baixa aproximadament per una lesió al múscul semimembranós de la cama dreta. És baixa per al partit de demà i també per al cap de setmana davant de l'Oviedo. La bona notícia pel Barça és l'alta mèdica de Rafinha, que no va poder jugar l'altre dia a Noeta i torna per formar part de l'equip. Està recuperat, ahir va entrenar bé i per tant se l'espera fins tot per poder ser titular. I l'absència també de Lamine Yamal, sancionat per acumulació de grogues, Cochen és qui completa amb Chesney i Joan Garcia la nòmina de porters que han viatjat, i també del planter ha convocat Hansi Flick a Jofre i a Tomi, que solen ser habituals, també Juan Hernández, i destaca el retorn de Dani Rodríguez, jugador que ha estat convocat per Hansi Flick i que els oients el recordaran perquè va arribar a debutar la passada temporada a Valladolid, es va lesionar només d'entrar,
només
va poder jugar uns minutets allà a l'espatlla, i avui torna a la llista de convocats. El Barça, que entrenarà aquesta tarda a les 6 a l'escenari del partit, i just abans roda de premsa tant de Hansi Flick com d'Alejandro Valde.
Per tant, avui a la tarda parlant amb Hansi Flick, també Alejandro Valde, viatgen amb l'equip futbolistes del filial com el porter Diego Cochen, Jofre Torrens, Tomi viatja o no viatja?
Sí, sí, també.
Vale.
Sí,
i Dani també. Rodríguez.
I Juan Hernández.
Vale, Juan Hernández. Santi, a tot això, Joan Laporta ha visitat el vestidor per donar ànims a la plantilla?
Ahir ho va fer. Tenien la fotografia oficial, ja l'hem vist amb Chesney inclòs, i Laporta anava amb una idea que era la de donar ànims després de la derrota contra la Real Sociedad. I va trobar un vestidor al que no li calien ànims. I no et diré que van ser els jugadors qui van animar Laporta, però gairebé, i al final van acabar conjurant-se per la Lliga amb el missatge de si seguim així, jugant com es va jugar el dia de Noeta tot i la derrota, guanyarem la Lliga. És el missatge que va percebre el president dels futbolistes, a qui va anar ànima, i resulta que no calia animar-los perquè, tot i la derrota, estaven contents amb l'actuació que s'havia fet a Noeta.
De fet, això que palpa el president després de visitar la plantilla és exactament el que ens vas explicar ahir. Havia traslladat Hansi Flick als jugadors després de la derrota al mateix vestidor del Real Arena, de la Noeta.
El mateix, sí. Per cert, em diuen que el que s'estalvia al Barça de la fitxa és el que paga el Girona. La resta ho assumeix el conjunt blaugrana. És a dir, que assumeix la immensa part.
El Barça sempre va defensar durant aquest mercat d'hivern que la fitxa no seria mai un problema en el cas Ter Stegen.
Doncs jo, si t'has d'estalviar 500.000 euros, me'l quedo i, escolta'm, si s'emprenya, té dos feines. Emprenyar-se i desemprenyar-se.
Sí, però ja et dic, el Barça tenia clar, i així ens ho va dir, que la fitxa mai seria un problema en aquesta operació.
És que, llavors, per què el deixes marxar? Te'l quedes, home?
Bueno, però llavors, però insisteixo, aquí és de llegir entre línies. Si tu el deixes marxar quan no hi ha guany econòmic és perquè el guany és...
No,
si
jo ja sé,
si
ja em van explicar una altra cosa, que és, jo ho he comentat a l'entrada, que ara no tens problema, perquè no has d'inscriure ningú, que a l'estiu sí que el pots tenir perquè la fitxa de Ter Stegen és alta. Llavors, si vols que a l'estiu marxi, ara ha de jugar.
L'has de lluir.
Ja, però la meva reflexió va ser, amb aquesta mateixa conversa, si ara no se'n vol anar, perquè té els seus fills aquí, i ho entenc, i ho comparteixo, és més, em trec el barret amb Ter Stegen en aquest sentit, a l'estiu les circumstàncies molt possiblement seran les mateixes, i tampoc voldrà.
Sí, sí, és així, perquè el principal per Ter Stegen és l'aspecte familiar, i això ho sabem tots, i li ve de les coses que ha passat per la seva vida, i ell vol estar amb els seus fills, i això és... Jo crec que ho has dit tu més d'una vegada. En un món amb tants milions, això moltes vegades passa per davant dels milions. I jo,
i amb menys milions també passa per davant dels diners.
Sí, també, clar. Però amb Ter Stegen passa, i segurament tenia ofertes d'altres equips de Champions, etc. I ha decidit anar a Girona per això.
I per tant, el que podem confirmar ara al que t'hi jugues és que l'estalvi del Barça en la fitxa de Ter Stegen són els 500.000 euros que pagarà el Girona.
Això és el que confirmen fons del club.
I això només vol dir 500.000 euros més a prop del Haaland! Basta!
Ai. Tornant al tema Hansi Flick, i per requadrar el que vas explicar ahir a la contracrònica del partit, Santi, van demanar als jugadors que anessin ràpid al vestidor després de perdre contra la Real Societat perquè l'entrenador volia llançar un missatge.
I el missatge va ser de, escolta, hem perdut i s'ha de revisar errors, però jugant així perdrem molt poc i es guanyarà la Lliga. Jugant així es guanyarà la Lliga. I era el missatge que volia enviar el president ahir, de, tranquils, nanos. I no li va caler ni enviar-lo, perquè ja ho sabien els jugadors i pràcticament van ser els jugadors qui van animar el president, que va sortir encantat d'aquesta fotografia de veure l'ambient del vestidor.
Per cert, sobre Laporta, ahir va haver una trobada amb socis i va fer un petit discurs, un breu discurs, Laporta a la gent del Barça que hi havia. Molt crític, Flaqui, molt crític amb l'arbitratge del partit contra la Real Societat. Molt crític. Va dir Laporta que això ja fa 50 anys que passa i que tots ho sabem. 50 anys que passa i que tots ho sabem. i que va veure els àrbitres al pàrquing abraçant-se molt contents. Això va dir Laporta als socis del Barça, que va veure els àrbitres abraçant-se molt contents al pàrquing després del partit.
Estaven molt satisfets amb la seva feina.
Desconec la imatge i la felicitat dels àrbitres, però sí que és veritat que entenc l'emprenyament de Laporta, que és la mateixa que sentien tant Hansi Flick, com ho va demostrar a la roda de premsa posterior a Noreta, com ja durant el partit, perquè ja durant els partits hi va haver, durant el partit hi va haver moltes gestualitats per part de jugadors del Barça que estaven desesperats i superats per les maneres de fer de Gil Manzano, que, insisteixo, ja no tant per les grans decisions de les qüestions mil·limètriques del VAR, dels gols anul·lats, etc., o de les faltes, sinó per una sèrie de criteris i de posat que superava i que feia doncs, que molts perdessin la calma que acostuma a acompanyar aquest tipus de partits.
Requadrem el planning d'avui, Flaqui, ara que heu aterrat ja a Praga.
Sí. Deixa'm dir, per cert, com que no el tinc gaire present, no t'ho he comentat, Cancelo no està aquí perquè no està inscrit encara a la Lliga de Campions, per tant no pot jugar encara en aquesta primera fase de la Champions, per tant no ha viatjat tampoc amb l'equip, que el Barça demà estarà acompanyat d'uns 850 socis i penyistes que estaran aquí, i el planning a 5:15 de la tarda, roda de premsa d'Alejandro Valde, roda de premsa de Hansi Flick, i just després a les 6, entrenament amb temperatura sota zero aquí al Eden Arena, a l'estadi de l'Eslàvia de Praga.
Nil, pendents de qualsevol moviment, requadrem que Ter Stegen passa revisió mèdica aquesta tarda a Girona, eh?
Sí, passa revisió mèdica aquesta tarda, en principi se l'espera ja per demà, si no és oficial avui al vespre ho haurà de ser com a molt demà, i Mitchell contempla tenir-lo ja disponible demà i disponible per jugar dilluns a les 9 a Montilivi contra el Getafe.
I a Livakovic quan l'enviem a pastar fang? Fang?
Doncs és un problema que s'hauria... Doncs és un problema que s'hauria de solucionar aviat, perquè t'imagines el Barça... Sí,
que vingui el Barça.
Clar, tens la situació que havia el Barça, amb Chesney, Ter Stegen, Joe García, doncs, el Girona pot trobar-se en la situació de Ter Stegen, Livakovic i Gazzaniga, i a més del tercer porter Blat. En principi la sortida de Livakovic s'ha de fer perquè en el club...
Blat i ben lligat.
Bueno, ha jugat Vladislav Krapitsov, ha jugat ja algun partit a primera. Clar, el Girona el que té força clar és que perquè Ter Stegen pugui ser inscrit haurà de marxar Livakovic, diuen que s'ha de fer, i que la pitjor de les situacions, si no es donés això ja, fins i tot es podria mirar de rescindir la sessió, contemplant que, o al·legant que es va arribar a negar a jugar. De moment tot és en bona fe i s'espera que acabi solucionant els problemes que tenen ara mateix entre el Fenerbahçe i el Dinamo de Zagreb, que és en teoria el lloc on havia d'anar.
No serveix ni per fer carn per tirar una paella del Mana 75, eh?
T'agraden el Mana 75?
Home, sí, és l'únic que em fa que baixi de Girona a Barcelona.
Sí, però avui no vinguis, eh? Avui he quedat a casa i heu escoltat el butlletí informatiu, que la recomanació és que la gent es quedi a casa, que hi ha classes suspeses a diferents comarques de Girona, a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, a la Selva. Ara mateix hi ha a l'Alt Empordà 6 carreteres afectades pel temporal, i el que demanen les autoritats és que, a poder ser, la gent es quedi a casa tranquil·la. Per tant, Mitchell, tu no cal que vagis avui a Manà 75.
Però quan es pugui... Jo he d'anar, perquè ara fa dies que no vaig jo i vull anar, perquè és la millor arrosseria, amb 19 varietats d'arròs diferent.
I totes bones.
Una experiència, és espectacular.
El mirador, Mitchell.
Sí, hi ha un mirador, el mirador de les paelles, això és veritat, eh? Hi ha una escaleta de fusta, puges i veus les 19 paelles allà mentre van fent.
Manà75.es, la web.
Santi, alguna cosa per tancar?
Que fa molt fred.
Sí, però expliquem-ho tot, perquè estem fent la connexió des del carrer. Tinc a Nil Solà i a Santo Valle entrant pel mateix quàntum que jo, en posició Arbeloa, és a dir, mans a la butxaca perfectament abrigades, mentre el Flaqui, que no porta guants, aguantant el micròfon amb la mà absolutament glaçada, si tinc la mà morada ja. I Santo Valle i Nil Solà, posició Arbeloa, mans a la butxaca, i el Flaqui aquí aguantant-li el micròfon a tots dos, a les figuretes, a les estrelletes del viatge.
Tindràs queixes del nou cap de logística dels viatges de Ser Catalunya.
És veritat. És veritat. Bueno. El Santi li perdonem, el Nil Gaspavili.
Sí, que heu de fer que l'estrella estigui còmoda, eh? I l'estrella és el Flaqui, no vosaltres.
Pues l'estrella té la mà glaçada d'aguantar-li el micròfon
no
a tots.
Això no és acceptable, Flaqui. Jo pensava, aquí a marcar la pauta.
He de posar els punts sobre les is, que es diu.
Sí, jo no mai havia vist una estrella tan humil com Lluís Flaquer. No,
això... Va, Nil, no siguis pilota, va, xato, va. Tira que tenim revisió metge, va.
I la Nil, que...
Serveis metges.
La cervesa és molt barata a Praga. Aviso perquè no us penseu que tal.
Ho tenim controlat, ho tenim
així.
Quants aficionats socis del Barça viatgen a Praga?
Viatgen més de 800 entre socis i penyistes. Són gairebé 700, 696, crec, si no m'equivoco, la xifra exacta de socis que viatgen amb l'equip o que han viatjat fins aquí, que estaran demà a l'estadi, i 173 penyistes, la majoria vinguts d'aquí, d'aquesta zona d'Europa, molts de la penya local d'aquí de Praga, i el Barça, insistim, estarà acompanyat per gairebé uns 900 seguidors demà a l'estadi. Recordem a tot això que el Barça necessita guanyar sí o sí a l'Eslàvia de Praga per mantenir opcions de ficar-se en el top 8 i evitar el playoff de la Lliga de Campions.
La informació rellevant per tots els que viatgeu a Praga ja us l'ha donat el Bruno Alemany, que la cervesa és molt barata, sí. Però si us interessa, que sapigueu que l'Eslàvia de Praga és un dels pitjors equips de la Champions, no, Bruno?
Sí, sí, clarament. A nivell de classificació és veritat que té una manera de jugar amb Terpichowski, que és el seu entrenador, que és...
Terpichowski?
Sí, es diu així. Revisió metge. Ha fet pocs punts, només porta 3, té molt poques opcions encara de classificar-se, i li han fet 11 gols, vull dir que és una
manera... I només n'ha fet 2.
Això
també. Només ha marcat 2 gols, sí, en tota la Champions.
Sí, és una manera de jugar atractiva, però que de moment no li està donant resultats a Terpichowski aquesta temporada.
I què necessita, Bruno, el Barça per acabar la fase Lliga entre els 8 primers? Aquesta és la penúltima jornada. Dimecres vinent es disputa la última jornada de la fase Lliga de la Champions al mateix horari, és a dir, tots els partits on hi hagi coses en joc es disputaran en el mateix horari. Serà una gran tarda-nit de carrusel i que t'hi jugues Barça. Què necessita el Barça per poder estar entre els 8 primers?
Farem una fotografia base perquè la gent no es ligui molt. El Barça ha de guanyar els dos partits, sí o sí. Si no guanya els dos partits és impossible que entri al top 8.
Juga contra l'Eslàvia de Praga i contra el Copenhagen.
El Copenhagen, l'últim partit, és a casa. Ha d'escalar 7 llocs a la classificació, 7 posicions.
Sí, ara mateix és 15.
És 15, necessita ser 8è, és a dir, 7 equips ho han de fer pitjor que el Barça. Matemàticament, encara pot superar a 13. Vull dir, és possible. Factible. Jo veig molt factible que el Barça superi a equips com el Tottenham, el Borussia Dortmund, Sporting de Portugal especialment, Chelsea, Newcastle, fins i tot diria opcions de que superi el Liverpool, que té un partit complicat a Marsella. És a dir, hi ha 6 equips als que veig més o menys factible que el Barça el superi a la classificació. Fins i tot et diria l'Inter. L'Inter té Arsenal i Borussia Dortmund. Té un calendari molt complicat.
I quants punts té més que el Barça?
L'Inter ara mateix està al top 8. Té sisè amb 12 punts.
12 punts. I el Barça en té 10.
Sí, podria... Clar, si empata un partit l'Inter, el Barça hauria d'aixugar diferència de gols perquè la té pitjor que l'Inter ara mateix. I fins i tot et diré, Atlètic de Madrid i Real Madrid. L'Atlètic té un partit a Istanbul contra el Galatasaray demà. I el Real Madrid juga l'última jornada davant el Benfica de Mourinho a Lisboa. Per tant, no veig impossible que el Barça superi a Madrid i Atlético.
Quants punts tenen Madrid i Atlético?
Els dos tenen 12 punts, igual
12
que l'Inter.
Punts, sí. I el Barça 10. Està a 2 punts.
Sí, el Madrid té un més 6 a nivell golejador. El Barça ara mateix està en més 3. No seria massa fàcil que el superés.
Lo ideal és que el Barça guanyi els dos partits que li quedin i per la màxima diferència de gols possible.
Sí. Jo he fet una simulació d'aquestes de resultats amb tots els resultats...
Ara, seria poètic, perdona, Bruno, que el Benfica de Mourinho deixés el Madrid fora dels 8 primers,
Seria divertit. Seria divertit. És la definició.
És tu obsessione. Tu obsessione.
No.
Antimadridismo. Constantemente.
Això sí. Jo he fet una simulació de tots els resultats de les dues jornades que queden. Per mi el Barça queda 9è, amb la simulació que he fet, 9è, empatat a punts amb el Madrid, només per la diferència de gols amb el Madrid.
Doncs
quedaria,
agafes la simulació seria... que has fet i la pots per allà on te capigui.
Sí, també seria divertido, jo sé. Que...
Seria divertido.
Perquè... Ah, tira, no m'agrada aquesta simulació.
Antimadridista.
Com l'has fet, aquesta simulació?
Hi ha una a la pàgina web de la UEFA, permeten fer-ho.
Pots jugar, això, a la pàgina web de la UEFA?
Sí, és divertit, sí.
I si fas la mateixa simulació una altra vegada, et pots sortir diferent?
Si tu vols, fico que el Barça guanya 7-0,
l'últim vale, partit davant del Copenhague.
Clar, vas posant cadascun dels resultats, és una mega quiniela.
Doncs vés fent simulacions fins que et surti que el Barça entra entre els 8 primers.
Vale, a veure quantes vegades em surt.
Flaqui, Nil, Santi, qualsevol cosa, micro obert al que t'hi jugués.
Així ho farem, sí, que fins ara.
Que no passeu gaire fred. Ja heu escoltat que demà s'espera una temperatura, sensació tèrmica, de menys 6 a Praga.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.